I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A Contrabanda, el 91.4 de la FM.
Amics i amigues, oients de Ràdio Contrabanda, sóc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Músiques del segle XX. Programa de música i història de Contrabanda FM, programa en el qual escoltem música i evoquem la història que la va envoltar, produïda o gravada o editada durant el segle passat, el segle XX. El programa d'avui ens anirem a l'any 1941. Escoltarem doncs música produïda durant aquest any i evocarem el context històric d'aquesta música. Per això estem escoltant, per començar, una composició del músic nord-americà Aaron Copland que es diu Appalachian Springs, publicada i estrenada precisament aquest any 1941. Esteu sintonitzant Contrabanda FM, alguns les estareu escoltant per la freqüència modulada en el dial 91.4 i altra, això, per escoltar-nos pel dial aquest heu de viure a Barcelona, als municipis del voltant, I si no, ens podeu escoltar també per streaming a la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Saludo també els oients de l'emissora germana radioactiva del País Valencià, que també escolten aquest programa en gravació. Radioactiva, el programa el passen els dissabtes a les 8:30 del matí, la gravació d'aquests programes. I a Contrabanda FM, aquest programa el fem els dijous de 12:30, el dissabte de 12:30 i els dimarts de 2:30 a 4 de la tarda. Avui estic a l'estudi de Contrabanda FM a la plaça Real. Estic mateix gravant en directe aquest programa. Avui, que són dissabte 28 de desembre del 2019, a punt d'estrenar el 2020. I estic en directe aquí gravant el programa. Ara són les 12:07. També us volia dir que si algú vol fer alguna sugerència, algun comentari, alguna sobre aquest programa, Músiques del Segle XX, que podeu enviar un correu electrònic al meu correu, que és abatistetriado@yahoo.es. Vaig a deletrejar: abatistetriado@yahoo.es. Torno a dir: abatistetriado@yahoo.es. Escoltant aquesta música del músic nord-americà Aaron Copland, aquest Appalachian Springs es diu, perquè és un dels músics dels quals parlarem avui en aquest programa més endavant. I bé, doncs comencem ja. 1941, principis de la Segona Guerra Mundial. La Segona Guerra Mundial va començar a l'any 1940, i el 1941 va acabar l'any 1945, per tant, el 1941 estem en els seus inicis. Aquesta guerra comença amb una victòria del... A veure, en primer lloc, dir-vos que recordar que era una guerra en la qual es van enfrontar pràcticament tots els països, totes les potències mundials. Per una banda, estaven les potències de l'Eix, l'Alemanya governada en aquells moments per Adolf Hitler, Itàlia, Àustria i l'imperi japonès, i algunes altres que es van posar al seu costat, com per exemple l'Espanya de Franco, que acabava de guanyar la Guerra Civil Espanyola. I per l'altra banda estaven els que deien els aliats, que eren França, Gran Bretanya, el reste de països europeus i la Unió Soviètica, i més tard els Estats Units d'Amèrica també. Doncs bé, aquest any 1941 la situació és que les potències de l'eix, o sigui, Alemanya sobretot, han conquerit pràcticament tota l'Europa continental fins a arribar a la Unió Soviètica. Efectivament, molt ràpidament els exèrcits de Hitler van invadir Bèlgica, els Països Baixos, Polònia, Txecoslovàquia, tots els països fins a arribar a la Unió Soviètica cap a l'est, i cap a l'oest van invadir França i ràpidament van aconseguir ocupar tota França. Per tant, tenim una Europa en mans de sota l'Alemanya de Hitler. No així a Gran Bretanya, que les illes britàniques, que no van ser mai invadides per Hitler o per les potències de l'eix, però sí que van patir, en aquest any 1941, estan patint bombardejos importants per part de l'aviació d'Alemanya. També en aquest any els exèrcits de l'eix alemany han invadit ja la Unió Soviètica, de moment amb victòries, avancen cap a la capital Moscou, cap a la segona ciutat important, que és Leningrad, i aquest any encara no, aquest any són derrotes dels exèrcits soviètics front a l'alemany, però a partir de l'any 42 resisteix la Unió Soviètica i no Alemanya no va aconseguir ocupar ni Moscou ni Leningrad, sinó que va quedar aturada i a partir de l'any 42-43 va començar a retrocedir i els exèrcits de la Unió Soviètica van començar a fer enrere els exèrcits alemanys de Hitler. Aquesta és la situació de la guerra, més o menys. També als Estats Units, a finals de l'any 1941 que estem abocant, entra la guerra. Per què? Perquè l'imperi del Japó, que és l'altre gran imperi aliat amb l'Alemanya, està expandint-se per Àsia, està invadint Xina, invadeix Filipines, i llavors, com un acte de provocació o d'intent de domini, bombardeja la flota dels Estats Units que està al port de Pearl Harbor. Llavors aquest bombardeig fa que els Estats Units entri a la guerra mundial, però no a Europa, sinó només a la guerra al Pacífic i contra el Japó. Més endavant entrarà a la guerra també a Europa. I llavors, aquesta situació, què comporta? Doncs comporta, des del punt de vista de la cultura i de la música, que és el que ens ocupa en aquest programa, doncs comporta que a la majoria d'Europa la guerra impedeix la creació artística i també la creació musical. O sigui, realment en aquest any 1941 no podem posar gaires músiques estrenades a Europa continental en aquests anys perquè realment no tot estava supeditat a la guerra i no hi havia creació artística o musical, o n'hi havia molt poca. El gran focus de creació cultural són els Estats Units d'Amèrica, que com que estan fora de la guerra, doncs, o almenys la tenen lluny, doncs segueix desenvolupant la vida de manera normal. I això ho veurem durant aquest programa. Però a la Unió Soviètica, en canvi, sí que hi ha alguna creació artística i musical, perquè és un país molt gran i la guerra encara no afecta a bona part de la Unió Soviètica. Concretament no arriba a afectar les seves capitals i ciutats importants. La guerra, a la Unió Soviètica, accentua el nacionalisme, diguéssim, el nacionalisme del propi de la Unió Soviètica, que s'havia anat accentuant des de que Joseph Stalin va convertir-se en primer secretari del Partit Comunista de la Unió Soviètica. La Unió Soviètica, sabem que des de l'any 1917, hi havia un estat comunista, un estat comunista que primerament el va dirigir com a cap de l'estat en Vladimir Ilyich Lenin. A finals dels anys 20 Lenin va morir i va ser substituït per una sèrie de dirigents, fins que entre aquests dirigents va prendre el poder Joseph Stalin, que aviat va fer del poder una qüestió personal i va convertir l'estat soviètic en una dictadura personal d'ell, de Joseph Stalin. I també una altra cosa que va fer Stalin va ser abandonar l'internacionalisme, diguéssim, revolucionari que preconitzaven Lenin i també Trotsky, que era el segon de bord de Lenin, i de fet hi va convertir el comunisme de la Unió Soviètica en un nacionalisme, va primar o va considerar més important construir una Unió Soviètica molt forta en comptes d'expandir la revolució a altres països. Llavors la Guerra Mundial encara accentua més aquest nacionalisme, aquesta construcció d'un país fort, d'una potència mundial, a la Unió Soviètica, que era el que havia anat imposant el Stalin des de la seva direcció del Partit Comunista i també de l'Estat Soviètic. Dintre d'aquest nou nacionalisme, també Stalin promociona que l'art i la cultura exaltin aquesta nació soviètica. I llavors, dintre d'aquesta exaltació del nacionalisme en l'art i la cultura, el director de cinema Serge Eisenstein, que havia sigut un director avantguardista, que havia fet grans pel·lícules avantguardistes que van ser pioneres en la història del cine, com el cuirassat Potemkin, com La Huelga, com Octubre, doncs per encàrrec de Stalin, Eisenstein fa una pel·lícula en la qual s'exalta la figura d'un príncep rus del segle XIII que va derrotar els teutons, o sigui els alemans. Per tant, era una pel·lícula clarament d'exaltació front als alemans del nacionalisme soviètic, no? És una gran pel·lícula, era una pel·lícula molt ben feta. Us recomano que la veieu, que es diu precisament així, Alexander Nevsky, com la figura d'aquest príncep rus que exaltava. I també aquesta pel·lícula, per aquesta pel·lícula Einstein va, per la música, va cridar el gran músic soviètic Serge Prokofiev, músic que va conversar com a avantguardista i havia fet obres molt avantguardistes, i amb aquesta pel·lícula composa una partitura expressionista al servei de la imatge i al servei d'aquesta exaltació nacionalista russa. És una de les partitures més importants de la història del cinema, dels principis del cinema, una de les bandes sonores més importants. I anem a posar ara, per començar la música en el programa, un fragment d'aquesta banda sonora de la pel·lícula Alexander Nevsky, estrenada aquest any 1941, que és una de les més famoses escenes de la pel·lícula, que es diu La batalla en el gel. És una batalla entre els exèrcits russos i alemans que es produeix en un escenari, en una planúria de gelada, diguéssim. Anem a posar doncs aquesta batalla en el gel de la pel·lícula Alexander Nevsky, banda sonora de Serge Prokofiev. Yeah. continuem doncs amb aquesta vocació de la música i la història de l'any 1941. I ara anem a Alemanya. Alemanya, des dels anys 30, mitjans dels anys 30, que havia pujat al poder Adolf Hitler i el nazisme, i s'havia produït un gran èxode d'artistes i músics cap a altres països, la majoria dels Estats Units d'Amèrica, bé per causa de fer una música que no agradava al règim nazi, o bé perquè alguns d'ells eren jueus, i com sabeu el règim nazi va perseguir els jueus. Músics com Arnold Schoenberg, Béla Bartók, Kurt Weill, Eisler, Krenek i altres, doncs van fugir, van marxar, es van exilar d'Alemanya. De fet, només hi van quedar els músics que el règim admetia. Entre ells citarem alguns com Karl Orff, Paul Hindemith, Anton Weber, i també el vell Richard Strauss, que és un dels músics més importants del segle XX, un músic postromàntic, el músic autor de les òperes Salomé, Electra, El Caballero de la Rosa, també d'aquella famosa Así hablaba Zaratustra, aquell poema sinfònic. Doncs bé, Richard Strauss es queda a Alemanya, encara que amb contradiccions, és tolerat pel règim, inclús per congraciar-se amb Hitler, perquè ell tenia família jueva, i per congraciar-se amb Hitler doncs accepta composar l'himne dels Jocs Olímpics que es van fer a Berlín l'any 1938, i viu bastant aïllat, però diguéssim que viu a Alemanya i diguéssim que conviu amb el nazisme. En aquest any 1941 composa una de les seves últimes músiques, de fet va morir el 1946, que es diu Les quatre últimes cançons, que és una obra mestra de la música postromàntica i també de la cançó del Lied, o sigui, bé, cançó vocal acompanyada en piano. I ara anem a escoltar una d'aquestes quatre últimes cançons de Richard Strauss, que es diu Im Abendroth. Està cantada per la soprà Elisabeth Swalkoff. Avendroth, una de les quatre últimes cançons composades per Richard Strauss, estrenada a l'any 1941. És una música una mica fora de temps, és una música postromàntica, més pròpia de principis del segle XX, però ja he dit abans que Richard Strauss era molt gran ja quan va composar aquesta obra, de totes maneres preciosa, meravellosa, i és una mica una relíquia de la música postromàntica, una mica fora de l'any en el qual es va composar. Bé, i ara passem als Estats Units d'Amèrica i canviem una mica d'estil musical. En aquest programa de músiques del segle XX que estem abocant l'any 1941, en aquest any els Estats Units d'Amèrica de fet acaben d'entrar a la guerra, recent acaben d'entrar, i la vida continua, la veuen molt de lluny. Estem en plena època de vigència del que es va anomenar el New Deal, la política i l'economia que va portar a terme el president Theodore Roosevelt, que és el que en aquests moments està als Estats Units com a president. Perdó, Franklin Delano Roosevelt. Theodore Roosevelt va ser un altre, el president Franklin Delano Roosevelt. Aquest president, que va arribar al poder després de la Gran Depressió, o sigui a principis dels anys 30, va portar a la política americana una política de tipus que en diríem socialista, encara que avui ens estranyi, una política amb la qual s'estimulava el sector públic, era molt important, s'estimulava l'economia del sector públic, es fomentaven els serveis públics perquè la gent tingués un nivell de vida, l'educació pública, la sanitat pública, i es creaven moltes empreses públiques perquè fomentessin l'economia. Aquesta política, de fet, va ser molt exitosa, va fer que els Estats Units abandonés la Gran Depressió amb la qual estava assumida a principis dels anys 30 i que es convertís ja en aquests anys 40, que estem ara, en la primera potència econòmica i política mundial. Això li va permetre també doncs poder guanyar a la Guerra Mundial a Hitler quan va entrar a Europa i convertir-se després de la Guerra Mundial en una de les dues grans potències que hi van quedar en el món, que van ser per una banda Estats Units d'Amèrica i per l'altra banda la Unió Soviètica. Doncs bé, aquest any 1941, Estats Units, dintre d'aquesta societat amb un relatiu benestar fruit d'aquesta política del New Deal del president Roosevelt, també és una política que va fomentar des del sector públic la música, es va invertir molt en cultura i en música, i això va fer que es potenciés un tipus de música que després escoltarem, que s'anomena música del New Deal, música clàssica que després escoltarem. Però ara, per canviar una mica d'estil, anem a escoltar el jazz que es feia en aquests anys als Estats Units d'Amèrica. Els anys 30 i principis dels 40 és l'època d'esplendor del swing, de l'estil swing, que és un estil de jazz protagonitzat per les grans formacions, les big bands. És un estil fonamentalment ballable, de música ballable, de música doncs, que volia arribar al gran públic, que de fet era molt popular, tant entre el públic negre com entre el públic blanc. Si bé en aquesta època estava bastant diferenciada les sales de ball on es tocava swing per negres i les sales de ball on es tocava swing per blancs. En els anys 40, des que als Estats Units està la Guerra Mundial, de fet, molts músics, molts negres, van ser els primers que es van allistar i que van haver-se d'anar a fer la guerra a Europa i al Pacífic. Llavors, doncs, molts músics negres se'n van a la guerra i són uns anys en els quals predomina potser el swing que s'anomena swing blanc, que estava fet per orquestres en les quals hi havia molts músics blancs o estaven dirigides inclús per músics blancs. Una d'aquestes orquestres de swing blanc que escoltarem ara és l'orquestra de Glenn Miller. Glenn Miller era un trombonista que dirigia una big band d'aquestes de swing, i anem a escoltar una de les peces més conegudes de Glenn Miller, que és la peça que es diu In the Mood, en forma. Thank you. La banda de Glenn Miller, In the Mood, en forma swing, jazz swing, que es feia en aquest 1941 als Estats Units d'Amèrica. Un tipus de jazz que estava vivint els seus últims moments com a predominant, perquè a partir de l'any 1945 ja explota el nou estil de jazz, que és el bebop, que canviarà radicalment el jazz de dalt a baix, que ja n'hem parlat en altres programes. I que de fet en aquest 1941 ja s'està gestant aquest bebop per part dels músics com Charlie Parker, com Dizzy Gillespie, com Thelonious Monk, però no explota aquest estil fins a l'any 1945, al final de la guerra. Bé, ja escoltarem una altra música d'aquest swing, diguéssim swing, últim swing, finals del swing, d'aquest swing protagonitzat per músics blancs, que està tocat per l'orquestra de Benny Goodman, i és una música que es diu Alexander's Ragtime Band. Alexander's Ragtime Band, Benny Goodman, aquest swing que ballava als Estats Units, en aquest un país no afectat encara molt per la guerra, mentre a Europa els camps de batalla la gent es mataven i morien. Però bé, a més de jazz, als Estats Units en aquests anys també es fa música clàssica, i és la música clàssica d'aquest tipus que s'anomena música del New Deal, que era una música que pretenia arribar a les grans masses, pretenia no ser provocativa ni avantguardista, sinó al contrari, és una música que s'ha anomenat populista, que van desenvolupar als Estats Units durant aquests anys músics com Virgil Thompson, Samuel Barber, Roger Sessions, Ruth Crawford Seeger, i sobretot el més important músic d'aquesta escola populista o de New Deal, que és Aaron Copland. músic del qual hem escoltat al principi del programa una música, és el més l'exemple d'aquesta música populista nord-americana dels anys 30. Va composar músiques per ballet com Bill the Kid, Appalachian Springs, pel ballet de Martha Graham. També va composar una molt coneguda fanfare for the Common Man, que és una música molt, molt, molt coneguda, que van versionar després alguns grups de música pop també als anys 60-70. Va composar música per cinema. I ara escoltarem d'aquest músic Aaron Copland una música molt, molt maca, que a mi m'agrada molt. Es diu Quiet City. Es va estrenar aquesta en 1941 a partir d'una composició que havia fet Copland per un documental que es va exposar a l'exposició de New York de 1939. És una música que parla de la ciutat, evoca la ciutat, evoca Nova York, i a mi és una música que és molt maca, que m'agrada molt. Anem a escoltar doncs aquesta Quiet City. Quiet City d'Aaron Copland, aquesta meravellosa música evocadora de la ciutat de Nova York en, a la sortida del sol o al capvespre, música amb la intenció de ser popular, d'agradar a la gent, d'arribar a la gent, a tothom, música que es va anomenar populista o del New Deal, que es va publicar aquest any 1941, estrenar, que avui estem abocant en aquest programa Músiques del segle XX, programa que esteu escoltant a Radio Contrabanda FM. Música que no va ser la que va perdurar i continuar durant els anys 40, després de la guerra, sinó que aquest estil populista es va anar abandonant pels músics clàssics d'avantguarda i es va adoptar, ben al contrari, un estil avantguardista, un estil provocador, trencador, que no pretenia ser popular, sinó que pretenia provocar. Estil que continuava una mica la música tonal i dodecafònica que havia fet als anys 20 i 30 els músics de l'Escola de Viena, Arnold Schoenberg, Berg, Weber, Stravinsky, etc. I una música que la primera composició d'aquesta nova música, que seria el que predominaria a partir dels anys 40, es va composar aquesta i estrenar aquesta 1941 que estem abocant en un camp de concentració, el camp de concentració d'Stalag, on hi havia internats presos pel règim de Hitler. Estava allà internat el músic francès Olivier Messiaen. I aquest músic, a partir de tres músics més que hi havia internats al camp de concentració, que era, ell era pianista i hi havia un clarinetista, un violí i un violoncel, doncs va composar aquesta composició, Quartet per la final dels temps, Quatuor pour la fin du temps, que és una composició que es va fer després molt famosa perquè inaugura, de fet, la música dels anys 50-60, l'avantguarda dels anys 50-60. És una música, com veureu, atonal, provocadora, molt diferent de la que hem escoltat ara, populista, d'Aaron Copland. Escoltarem, doncs, d'aquest quartet pel final dels temps d'Olivier Messiaen, estrenat a l'any 1941, al camp de concentració d'Stalag. Escoltarem una part que es diu... són varis, un fragment que es titula Fuyis d'Arc-en-Ciel.
Thank you.
Quartet per la fi dels temps d'Olivier Messiaen, música com hem vist molt diferent de la que hem escoltat anteriorment era la música populista d'Aaron Copland. Aquesta és una música avantguardista que va ser la música que va predominar, la corrent musical, l'estètica que va predominar en la música clàssica contemporània durant els anys 40, 50 i 60. En canvi, el populisme va ser considerat una música antiga i va ser abandonada per l'avantguarda musical a Europa i als Estats Units. I ara tornem a la música popular, després d'aquesta incursió que hem fet per la música clàssica contemporània. Tornem a la música popular i tornem als Estats Units d'Amèrica, que en aquests anys, com ja hem dit, amb el rerefons de la guerra, que els hi queda lluny, però la vida continua, i de fet són uns anys de gran esplendor tant del cinema de Hollywood com dels musicals de Broadway. En quant al cinema, doncs, als anys 40 s'estrenen moltes grans pel·lícules de la història del cinema. Una d'elles s'estrena aquest any 1941, que avui estem abocant, que és la pel·lícula Citizen Kane, Ciutadano Kane, d'Orson Welles, que per molts està considerada com la millor pel·lícula de tots els temps. És una gran pel·lícula que us aconsello que la veieu si no l'heu vist. I aquesta pel·lícula té una banda sonora del músic austríac exilat Bernard Herrmann. I aquí tornem a parlar del gran paper que van tenir tant a la música de Hollywood com als musicals de Broadway aquests músics alemanys o centroeuropeus exilats als Estats Units per causa del nazisme, que van participar en moltes bandes sonores i moltes músiques de Broadway. Una altra música important feta per un d'aquests exilats va ser una sèrie de musicals a Broadway que va fer la música el músic Kurt Weill, el músic alemany que ja havia protagonitzat l'esplendor del teatre de cabaret polític alemany als anys 30 amb l'escriptor Bertolt Brecht. Havien fet obres tan famoses de teatre musical com l'òpera de Tres Peniques, com Mahagoni, i a partir de meitats dels anys 30 es va exilar als Estats Units, es va instal·lar a Califòrnia i va composar bandes sonores per Hollywood i també musicals com aquest musical Lady in the Dark, que es va estrenar l'any 1941, que avui estem abocant. I d'aquest musical Lady in the Dark anem a escoltar una música que es diu My Ship, que es va fer molt famosa, ha tingut moltes versions, i anem a escoltar ara la versió que en va fer la cantant Judy Garland.
My ship has sails that are made of silk, the decks are trimmed with gold, and of jam and spice there's a paradise in the hold. My ship's aglow with a million pearls, and rubies fill each bin, and the sun sits high in a sapphire sky when my ship comes in. I can wait for years till it appears one fine day, one spring. But the pearls and such, they won't mean much if there's missing just one thing. I do not care if that day arrives. That dream may never be. If the ship I sing doesn't also bring my own true love to me, if the ship I sing doesn't also bring my own true love to me.
Judy Garland cantant My Ship, cançó del musical Lady in the Dark, estrenat a Broadway aquest any 1941. I tornem al jazz, tornem al swing, anem a posar una altra peça de swing, aquesta vegada tocada per una big banda dirigida per un compositor i músic negre, el famós Duke Ellington. Anem a escoltar per la big banda Duke Ellington la peça que es diu Take the Train A. Thank you. Take the Train, swing per la big band de Duke Ellington, en aquesta vocació de l'any 1941 que estem fent avui en aquest programa. I una altra música de jazz que destacava en aquests anys 40 que estem abocant era la cantant Billie Holiday. Billie Holiday va ser una cantant de raça negra, potser per recordar una de les 4 o 5 millors cantants de jazz que hi ha hagut a la història del jazz. Billie Holiday va començar cantant per clubs i cabarets, després es va anar fent famosa, va fer moltes gravacions, va cantar acompanyada per la majoria de grans big bands de l'època del swing. Va morir prematurament, tristament, com en el cas de molts músics negres genials, per causa de la seva mala vida, de les seves addiccions, no sé, com molts altres músics de jazz com Charlie Parker, el més conegut, i altres. Ella va morir, ja dic, bastant jove, amb 40 i pico d'anys, i va deixar una gran obra amb un estil de cantar personalíssim que jo penso que val la pena que escoltem ara un parell de cançons d'ella. Primer escoltarem una publicada uns anys una mica abans de l'any 1941 que estem abocant avui, que és una cançó que a més és una de les lletres que s'han fet més importants contra la discriminació racial dels negres. Es diu Strange Fruit. Anem a escoltar, i la Billie Holiday està acompanyada només per un piano. Anem a escoltar doncs aquesta Strange Fruit.
Other trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rock, for the tree to dry. Here is a strange and bitter cry.
Strange Fruit, amb l'estremidora veu de Billie Holiday, i més estremidora si sabem que la lletra és una lletra en la qual s'està queixant de la discriminació que patien els negres a Estats Units. I ara anem a escoltar per aquesta gran Billie Holiday, cantant de jazz, una altra peça, més un estàndard de jazz, no tan diguéssim ideològica com la que acabem d'escoltar. És una peça que es diu Loverman.
So sad. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet, and you'll dry all my tears. Then whisper sweet little things in my ears, hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man, oh, where can you be? Someday we'll meet, and you'll dry all my tears. Then whisper sweet little things in my ears, a hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man. Well,
aquest estàndard de jazz cantat per la gran, gran Billie Holiday. Bé, i ara per acabar aquest programa de músiques del segle XX, en el qual hem abocat la música i la història de l'any 1941, aquest any, dintre els anys, primers dels anys 40, anys en els quals sota la, amb el rerefons de la Guerra Mundial, la cultura i la música fan un tombant des dels anys 30 fins als anys 50, que va ser molt, realment molt diferent. Doncs amb aquest programa que hem abocat aquest any, ara posarem per acabar una música de música espanyol, música espanyola exilat. A Espanya, des de l'any 1939, hi havia la dictadura franquista del dictador Franco. Eren en els anys més durs. Franco es va alinear completament amb l'Alemanya de Hitler en aquests primers anys, encara que després va canviar quan va veure que anaven mal dades. Són anys de foscor cultural, i en els quals la cultura espanyola principalment es desenvolupa a l'exili per la gran quantitat d'intel·lectuals, escriptors i artistes i músics que es van exilar fora d'Espanya amb la victòria de Franco. Un d'ells és Manuel de Falla. Manuel de Falla es va exilar a Argentina, i en aquests primers anys 40 composa i estrena una obra que es diu Homenajes, en la qual fa homenatges a una sèrie de músics. I ara escoltarem, per acabar el programa, diguéssim que acabarem el programa amb aquest fragment de l'homenatge que va fer a Debussy, Le Tombeau de Debussy. Està tocat, en aquest cas, encara que es va composar per piano, està tocat per una guitarrista, per guitarra. Anem a escoltar, doncs, aquest Le Tombeau de Debussy, de Manuel de Falla, tocat a la guitarra per Eva Beneke. Thank you. Hem escoltat aquest homenatge de Debussy de Manuel de Falla i veig que encara em queda temps per posar una altra música abans d'acabar el programa. Em despedeixo fins al programa proper. El programa proper en directe, que serà ja l'any 2020, l'any que ve, el dissabte 11 de gener de l'any 2020. Però també recordar-vos que aquest programa d'avui podeu escoltar les seves repeticions el proper dimarts 31 de desembre de 2:30 a 4, el dissabte ja 4 de gener del 2020 de 12:30 a 1:30, i el dimarts 7 de gener del 2020 de 2:30 a 4. El dissabte 11, com us he dit, doncs ja tornaré a estar en directe amb vosaltres emetent i gravant una nova edició d'aquest programa. I ara anem a escoltar una per acabar, per tancar el programa d'avui, anem a escoltar ens dona temps d'escoltar una copla publicada aquest any 1941 que avui hem abocat, cantada per la gran cantant de copla Conxa Piquer, cantant que si bé va contemporitzar o va seguir cantant durant el franquisme, que el franquisme els primers anys va prohibir moltes músiques, per exemple de jazz, de músiques americanes, perquè consideraven que eren músiques que no cedeien al règim franquista. Sobretot es va fer música de copla, que és la que el franquisme va adoptar i va assimilar, però Conxa Piquer, a pesar de sobreviure al franquisme, va tenir una actitud molt independent respecte a Franco. Per exemple, va refusar cantar per la família Franco al palau on vivien, va dir que si volien escoltar-la que anessin al teatre. Va ser una persona amb fort caràcter i, com que era molt famosa i molt bona, doncs els franquistes van haver de tolerar els seus desplantes. Anem a escoltar una copla per Conxa Piquer, que és la que es diu Tatuaje, i em despedeixo amb aquesta música fins al programa que ve.
Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé. Y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado un beso diamante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él.